Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 1 de febrer del 2023. El febrer comença amb boires en punts de l'interior, on també tenim glaçades i amb el cel serè la resta. Les temperatures seran com les d'ahir, amb un ambient més agradable al centre del dia, amb màximes d'entre 12 i 18 graus. La tramuntana encara bufa a l'Alt Empordà. La resolució del TJUE del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la situació de l'exconseller Lluís Puig provoca reaccions per tots els gustos. Només cal fer un cop d'ull als diaris d'avui. La premsa de Madrid considera que Luxemburg ha donat la raó al Tribunal Suprem i això plana el camí de l'extradició, entre d'altres, de Carles Puigdemont. En canvi, la premsa catalana afegeix matisos. Això serà sempre i quan hi hagi garanties. Tot després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea tombés els arguments de Bèlgica per no extradir Lluís Puig i, a la vegada, fes un afegit no gens menor. Qualsevol país pot negar-se a extradir si considera que s'està perseguint un grup objectivament identificable, diu. Aquest detall és on s'agafen els partits independentistes, mentre que tant el govern d'Espanya com bona part de l'oposició consideren que els han donat la raó. A partir de les 9, Francesc, Marc Álvaro, Anna Gómez, Ramon Rovira, Xavier Domènech i avui també molt interessant el lletrat Melero. Xavier Melero aquí al món a RAC1. Un dimecres que, per cert, no hi ha vaga de metges. Sindicats i govern han arribat a un acord aquest vespre que desconvoca totes les protestes previstes. Ara ho detallem. Ja tenim també els primers finalistes del Benidorm Fest. Són Agonei, el gran triomfador de la nit, Alice Wonder, Fusa Nocta i Megara. En canvi, una de les decepcions és Sharon, que ha quedat fora de la cursa per representar Ràdio Televisió Espanyola del Festival d'Eurovisió. Dijous serà la segona semifinal. Pere Mastre pitjarà aquest matí l'ull de poll. Els esports. El mercat de fitxatges ha tancat aquesta mitjanit amb molt pocs moviments en comparació amb d'altres temporades. El Barça, gràcies a una maniobra jurídica, ha pogut inscriure Gavi en fitxa del primer equip, en part gràcies a la marxa de Piqué, Memphis i també d'Héctor Bellerín, que ha fitxat per l'Sporting de Lisboa. L'Espanyol ha fitxat el porter de l'Almeria, Pacheco, així com els migcampistes Denis Suárez del Celta i Grajera de l'Sporting de Gijón, però la bomba del mercat ha vingut a la Premier, on el Chelsea ha pagat 120 milions d'euros per Enzo Fernández al Benfica. Tot plegat el dia que, recordem, el Barça juga a les 9 de la nit contra el Betis, des d'una hora abans aquí a RAC1, al Benito Villamarín, aquell partit pendent que queda de la Supercopa d'Espanya. I cap a les 11 saludarem en Marc Marginedes, el periodista del periòdico que protagonitza el documental Regreso a Raqqa, en què Marginedes torna a Síria, al país on el van segrestar fa 10 anys, el 2013. I a quarts de 12, en aquest estudi, una de les grans veus de Catalunya, sens dubte, Mercè Montalà. A part de totes les feines que ha fet com a actriu al teatre o a la tele, és la veu, atenció, de Julia Roberts, Sharon Stone, Uma Thurman, Meryl Streep, Catherine Zeta-Jones, Emma Thompson o Annette Bening. Per això és la narradora del concert Grans Heroïnes del Cinema, que l'Orquestra Simfònica del Vallès farà divendres a Terrassa, dissabte a Barcelona i diumenge a Sant Cugat del Vallès. La veu de Catalunya, sens dubte, Mercè Montalà, avui aquí al món a RAC1, i després amb el Ramon Bartolí, el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Com tu de la matinada. Gil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Nil?
Doncs sí, d'entrada, que finalment ni avui, ni demà, ni divendres no hi haurà vaga de metges. Aquesta nit el Departament de Salut i el Sindicat Metges de Catalunya ha arribat a un acord que desconvoca totes les protestes previstes per aquests dies. Al pacte no hi ha mesures concretes, però Salut s'ha compromès a introduir canvis urgents per descarregar de feina els facultatius. El secretari general del sindicat, Xavier Llaunart, diu que donen un vot de confiança al govern, mentre que el conseller Manel Balcells reconeix el malestar que hi ha al sector.
Considerem que les mesures que el Departament de Salut ens ha proposat generen prou confiança com perquè Metges de Catalunya avui hagi desconvocat la vaga que estava prevista per als dies 1, 2 i 3 de febrer.
Hem llegit bé la vaga de metges i metgesses, hem llegit bé el malestar que hi ha en el sector i aquest conjunt de mesures urgents del Pla d'Accessibilitat que ha permès la desconvocatòria de la vaga.
L'acord ja ha arribat de nit, després d'una jornada maratoniana, més de 10 hores de reunions, les que han tingut els metges amb el departament.
Són les 6 i 5 i hi ha hagut una notícia també d'última hora, que és que en futbol el mercat de fitxatges s'ha tancat fa 6 hores, amb el Barça traspassant Héctor Bellerín i inscrivint Gavi, i amb l'Espanyol fitxant un porter a última hora.
Sí, anem a pams. Bellerín se'n va a l'Sporting per 1 milió d'euros, però el gran moviment al Camp Nou va ser l'inscripció de Gavi gràcies a una cautelar amb què la justícia li ha donat la raó provisionalment a Joan Laporta en la seva picabaralla amb Javier Tebas pel fair play financer. Val a dir que si el Barça no inscrivia Gavi abans de la mitjanit, quedava lliure el 30 de juny. A l'Espanyol, el club blanquiblau ha fitxat el porter de l'Almeria, Fernando Pacheco, fins al 2026. És un anunci que s'ha fet oficial a 3:15 de la matinada. A banda, l'Espanyol també ha incorporat a l'últim dia de mercat el migcampista de l'Sporting de Gijón, José Grajera, fins al 2029, i per gairebé 3 milions d'euros, mentre que el mateix ja es va fer oficial l'arribada de Denis Suárez, cedit fins al juny. I a Girona, ahir no es va moure ni una fulla, el club tanca el mercat d'hivern amb les incorporacions ja conegudes de l'extrem ucraïnès Chigankov i el defensa peruà Alexander Callens.
I més enllà dels 3 catalans de primera, el mercat també ha baixat la persiana amb un fitxatge de l'Atlètic de Madrid i un traspàs molt bèstia del Chelsea.
Sí, els matalassers han incorporat al lateral dret Matt Doherty, que arriba lliure després de jugar al Tottenham, i a Madrid, res de res, el Real Madrid, tercer mercat d'hivern consecutiu que no fitxen. I a Anglaterra, atenció, perquè el Chelsea ha fitxat l'argentí Enzo Fernández per 121 milions d'euros, després que l'Arsenal, el líder de la Premier, li hagi fitxat el brasiler Jorginho. I qui també s'ha mogut és el United, el proper rival del Barça a l'Europa League, que ha incorporat el migcampista del Bayern de Múnich, Marcel Sabitzer. I a Alemanya, durant el dia d'ahir ja es va fer oficial la sorprenent cessió de Cancelo al Bayern, però la gran novetat és que finalment Nico Larcón no jugarà a l'Union Berlin. L'andalús ja havia passat la revisió mèdica, però resulta que a última hora va demanar més calés i això no va agradar a l'equip alemany.
Nico, cada decisió que està prenent els últims anys és un error darrere un altre. Sens dubte, però, aquest matí el que porta més cua és el debat que ha generat el pronunciament ahir del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre les euroordres. L'independentisme i els partits d'Espanya en fan lectures contraposades.
Sí, perquè el Tribunal, d'una banda, ha donat la raó a Pablo Llarena, tomba els arguments de Bèlgica per no extradir a l'exconseller Lluís Puig. Això deixa via lliure el jutge del Suprem per reactivar les euroordres contra els independentistes exiliats, però, a la vegada, el Tribunal Europeu deixa oberta una escletxa perquè els estats membres no els lliurin a la justícia espanyola o podran denegar si s'acredita que se'ls està perseguint perquè formen part d'un grup objectivament identificat. Valoracions. La de Carles Puigdemont, que considera que amb aquest pronunciament les extradicions han quedat embarrancades.
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea deixa les extradicions en via morta. Posa condicions, a més, a la presentació de noves euroordres, que a la pràctica les fan inviables.
En canvi, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, creu que el Tribunal de Luxemburg el que fa és donar la raó a la justícia de l'Estat.
Lo que avala es el ordenamiento jurídico español y lo que parece traducir este hecho es que se va a facilitar que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española, como en tantas ocasiones ha reiterado su necesidad también el gobierno de España.
I l'actor més interpel·lat, el Tribunal Suprem, diu que està satisfet amb aquesta decisió de la justícia europea, si bé no mourà fitxa fins que estudiï bé la sentència i es resolguin altres qüestions pendents, com ara la immunitat. En parlava el president en funcions del Tribunal, Francisco Marín.
El Tribunal de Justicia responde a la cuestión que se le ha planteado, estableciendo como regla que los tribunales del Estado no pueden entrar a analizar la competencia del tribunal que envía la orden.
Per tant, el que queda clar és que, en tot cas, si hi hagués alguna extradició o peticions d'euroordres, això anirà ja més a mitjà o llarg termini. D'ahir, però, també destaca un element més, un silenci, el de Pedro Sánchez. No ha dit res sobre el posicionament del tribunal, i no per no tenir-ne ocasió, perquè ahir va comparèixer més de 6 hores al Senat.
No oblidem que la pregunta de Llarena que va fer és sobre, no oblidem, sobre Lluís Puig i otros. Però, si avui mireu els diaris, el nom és Puigdemont. O sigui, Puigdemont, com és l'element de caça major, sense cap mena de dubte, vull dir, és el trofeu de caça, vull dir, és Puigdemont. La cosa va amb Puigdemont. Alguna cosa més de les últimes hores?
Sí que la Generalitat exigeix explicacions al Ministeri d'Interior pel segon cas d'un agent de policia espanyol infiltrat al moviment independentista que va destapar dilluns la directa. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha enviat una carta al ministre Fernando Grande Marlaska aquesta nit demanant-li respostes urgents. Elena vol que aclareixi qui va donar l'ordre d'infiltrar-lo, si va haver una autorització judicial per fer-ho i amb quina finalitat es va ordenar tot plegat. A més, també li pregunta quin tipus d'informació s'esperava obtenir i si aquestes pràctiques són habituals, estan més esteses. El conseller acaba dient que els fets són molt preocupants i que no són acceptables en una democràcia.
Són les 6:10. Atenció, usuaris dels patinets elèctrics, perquè des d'aquest matí que està prohibit portar-los al transport públic.
És la mesura que va dictaminar l'ATM, entra en vigor avui fins a l'agost, tots els transports públics sota el paraigua de l'Autoritat del Transport Metropolità, per tant, en tots aquells on es pot viatjar amb els bitllets integrats arreu de Catalunya. La prohibició s'allargarà fins a l'estiu, mentre l'ATM elabora una regulació específica per a aquests vehicles, després de l'incendi, recordem-ho, d'un d'aquests aparells en un tren. Incomplir la normativa aquests 6 mesos comportarà una multa de 200 euros.
I què més tenim?
Doncs que segons avança La Vanguardia, l'advocat de Dani Alves s'aferra a les imatges que les càmeres de seguretat de la discoteca van gravar per intentar afablir el testimoni de la víctima de la violació denunciada per una jove de 23 anys. Cristóbal Martell argumenta el recurs que ha presentat que passen 2 minuts entre que el brasiler entra al lavabo, on hi hauria hagut l'agressió, i entra la noia, i diu també que la jove hi va entrar sense que Alves li obrís la porta ni li flanquegés el pas. La tesi no s'encaixa, de fet, amb la de la víctima, que va dir que no sabia que aquella porta conduïa a un lavabo i que va ser ja dins que Alves l'hauria forçada i li hauria impedit de sortir.
Són les 6:11, és un dels titulars també de les últimes hores. El govern d'Espanya apujarà el salari mínim dels 1.000 als 1.080 euros mensuals en 14 pagues.
És una pujada del 8% i s'aplicarà de forma retroactiva des de l'1 de gener. Pedro Sánchez ho va anunciar ahir al Senat. S'ha tancat un pacte amb els sindicats, però recordem que la patronal se n'ha desmarcat. En tot cas, la pujada aquesta del 8% situa el salari mínim interprofessional a la xifra que recomana l'OCDE per evitar exclusions socials, que és el 60% del salari mitjà. Aquest era, de fet, el compromís del govern espanyol actual.
Atenció, perquè anem al Benidorm Fest, perquè ja tenim la primera semifinal competida i ha deixat enrere les polèmiques, si més no de moment.
Aquesta vegada, jurat i públic, a diferència de l'any passat, han coincidit a triar un nom per damunt de tots en aquesta primera semifinal, és el Dagoni.
Agonei, l'exconcursant d'OT, és aquest, no? Això es diu Quiero Arder. Quiero Arder. Ja. Atado mi juego, ahora soy lo que quiero. Sigo aquí prisionero. Bueno, sí, Agonei se'n va cap a la final. Qui més?
També s'ha classificat per la final Alice Wonder. Yo quisiera volver, pero
no puedo. Perdó, aquesta cançó de l'Eurovisió?
Ha quedat segona, de fet, en el resultat d'aquesta nit.
Ah, espera, que s'anima. Bueno, què més? És de Madrid, aquesta noia, no?
Sí, i tercera, una de les que sonaven, de fet, com a grans favorites, Fusa Nocta. És una artista valenciana. Finalment, recordem...
Favorita, aquesta, que aquesta Ramos, no?
És la que sonava com a favorita en la primera sí. Semifinal. Ha quedat tercera en el resultat còmput total de vots. I el quart que entra a la final del Benidorm Fest, el grup de rock Megara.
Bueno, i a l'altra cara tenim que l'única catalana que participava aquesta nit, que era Sharon, ha quedat fora, no?
Exacte.
Bueno, després, bueno, us preguntareu, jo sí, demà dijous. I seguim parlant de música perquè avui actua a Barcelona Michael Bublé. And I'm feeling good. Ara, vinga, a partir de les 9 al Palau Sant Jordi, es perdrà el Betis Barça, un concert que forma part de la seva gira mundial que s'anomena Higher Tour. Sembla que queda alguna entrada encara.
Els minuts en quedaven.
Encara quedava alguna entrada. I per cert que en Triquell, finalista d'Eufòria, avança avui algun tema nou del que serà el seu primer treball. Per exemple, aquesta cançó. I ara sóc addicte a climes, em sento atret per tot el que és efímer. Si de veritat aquest món s'està acabant. Climes, aquesta, i CBD i espardenyes, que és aquesta. CBD, espardenyes i una escapa de l'hora. Callo, xupo i treu, per tindre nota final. Qui traurà el seu primer disc a finals del mes que ve. Pel que fa als esports, alguna cosa més abans d'anar amb la Mònica i el Fred?
Doncs sí, que a banda del mercat de fitxatges, si avui feu un cop d'ull als diaris, veureu que avui juga el Barça i és que recupera el partit que té pendent de Lliga al camp del Betis a les 9 de la nit i en directe des d'una hora abans a RAC1. Qui el vulgui veure per la tele el fan a Movistar la Liga. Que a la Copa del Rei ja tenim els horaris de les semifinals entre el Barça i el Real Madrid. L'anada serà el dijous 2 de març a les 9 de la nit al Bernabéu, mentre que la tornada serà el dimecres 5 d'abril a les 10 de la nit al Camp Nou. I en bàsquet, el Barça va guanyar de 5 al Maccabi de Tel Aviv a l'Euroliga masculina i l'Uni Girona va derrotar el DBTK hongarès de 18 a la femenina.
Jo crec que la Federació Espanyola cada cosa que toca ho destrossa. O sigui, té un Barça-Madrid però de manual i fot unes semifinals a les 10 de la nit. És que, a partir de tornada. Sí, és sí. Que si hi ha pròrroga, el Barça-Madrid del Camp Nou és la tornada, el Barça-Madrid del Camp Nou pot acabar-se a la 1 de la matinada. O sigui, s'ha de ser tot per pelota. És un tema de televisió, que deu tenir la televisió espanyola, i per tant, després del telediario, és a les 10 de la nit, i escolta, t'agrada bé? Doncs mira, si no, també. Vinga, visca el futbol. Pel que fa el temps, què, Mònica Usar, com ho tenim?
Doncs avui comencem el dia amb un fred però suportable. Tenim temperatures al voltant dels 7 graus a Barcelona i també a Tarragona, i a 3 graus sota 0 a Lleida, 1 grau positiu a Girona, 1 positiu també a l'Escala, 5 sota 0 a Roda de Ter, o 3 graus, per exemple, a Montblanc, i al migdia serà semblant al d'ahir, per tant, amb un ambient, podríem dir, prou agradable després dels dies que portàvem, màximes avui de 12 a 17 graus. Tot plat amb algunes boires ara mateix cap al Pla de Bages, Pla de Lleida, també l'interior de les comarques de Girona, cap a la Vall de l'Ebre, que es desfaran a partir del migdia, i a la resta tindrem un dia dominat pel sol i amb aquest vent de tramuntana que es manté sobretot cap a l'Alt Empordà, més reforçada cap al nord del Cap de Creus. I els propers dies no s'esperen gaires canvis, continuarà el sol, continuaran les boires i les temperatures dissabte podrien pujar un parell de graus més, però en principi doncs no es notarà gaire aquest canvi, per tant en general setmana tranquil·la, cada dia igual i monotonia. I la setmana que ve sí que sembla que baixen en picat les temperatures una altra vegada, per tant a partir de dilluns, dimarts que ve torna el fred més intens i fins i tot dilluns amb alguns ruixats. Però de moment aquesta setmana sol, boires i temperatures sense canvis.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàleg.
Hola, bon dia.
Què tal, Ramon?
Bé, i tu?
Bé, trobo que la cadira està...
Està
moguda.
L'has trobat calenta, oi?
Està moguda.
No, ja saps que fem broma, home. Perquè ja en realitat es trobàvem a faltar ja. Però és una sensació diferent. Quan, i a més, feia temps que no faltava com mig equip. Mm. Algun dia pot ser que no hi siguis, tu, per alguna cosa, perquè fas el programa...
A mig equip faltava la Marga i el de Planell.
Per, bueno, i el Ramos i l'Albert.
Ah, clar, és veritat.
Que sí. Clar, una gentada.
Va faltar i clar.
I llavors tens la sensació que... Com que el galliner s'esvolota una mica, saps?
Oh, bueno.
És divertit, la veritat.
Estic mirant una cosa, aviam. És molt interessant, això.
El que és interessant.
Una cosa. Ui. Última connexió de Jordi Ramos.
Ui, ah. Sí. Ha acabat tard.
Sí. A quina hora diries?
A les 3:40.
3:40.
A les 4.
4.
3:15.
3:15. Tu ho saps. Nil, no ho
dic. És que hem estat treballant.
Ja. 4:53.
Opa!
Molt bé.
Sí, però no haurà... Bueno, devia acabar tard, la broma.
Sí, sí. A la una s'ha fet... És que, de fet, a la una han començat a intervenir tots. Xaron, que no ha passat a la semifinal, també ha penjat un vídeo a xarxes. I Jordi Ramos ha fet aquesta peça i també ens farà el comentari.
Sí, exacte. Deu haver anat a dormir a les 3. Bueno, ha acabat de Gran Via totes les 3 i fins a les 5 deu haver estat a la Benidorm la nuit.
Ara. Clar. Benidorm
la nuit.
Prenent algun combinat, no?, que es diu. el tio.
Sí, sí.
Tot bé, tot bé. Estem molt bé aquí, la veritat és que sí. Us hem enyorat molt.
Sí, bueno, la Marga jo crec que encara està volant, perquè ens hem arribat tard, em sembla, o d'hora.
Bueno, no passa res.
O sigui, que passa, sí, et dic, per tu.
No, ja, ja, però que el dia passarà ràpid i entre tots farem que se us faci més lleuger.
Això sí.
Què? Bueno, què? Anem al diàling?
Home, estaria bé, perquè són les 6:20.
Mira, és una crònica del temps de la Mònica, de la nostra Mònica estimada, ah, ja, preciosa.
Ja està,
no, tranquil·la, tranquil·la. No, 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 no és teu. O sigui, és teu, però no, no, no t'implica. O sigui, no t'implica, no.
No, però tu... Té, tu... O sigui, a mi em ha perdut la por.
No, i a mi?
És fatal. No, no, tu no, tu no. Tu tens aquell respecte reverencial,
no,
és a dir...
Sí, no, allò? No, és que va fer una crònica del temps al matí a Colina de RAC 105 i llavors es va colar com una... com una cosa, però ràpidament es va saber què era.
Fa una estona, doncs, també que hi ha flocs, ara mateix no hi ha precipitació.
Sí.
Sí, un moment. Després
s'ha precipitat la trucada.
Hi ha la Sònia per aquí?
Sóc jo.
Hola, Sònia, què tal?
Hola, Sònia.
Mira, sóc l'Ernest Codina, et truco en directe des de Matina Codina de RAC 105.
Ho estic sentint.
No hi ha precipitació.
Sí.
Sí?
Sí.
No hi ha.
És que té molta gràcia que es coli la veu d'una senyora i, a més, una senyora amb veu de...
Sí.
Experimentada. Sí. És que vull dir que no és allò una veu neutra. No, no. Que molt a favor, d'aquestes veus experimentades.
Tens alguna cosa contra la Sònia?
No, 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 absolutament no. Jo vull tenir aquesta veu, de fet, quan sigui gran.
Sí?
Més cara.
Doncs escolta la veu de 2:15 del matí d'avui. Val. Que aquí el món es reconeix, la Mercè Montalà.
Mira que ben enganxat. Que listo, eh, el tio. Sí, home. 3 primis ondes. Es diu ràpid, eh?
Un Mercè Montalà?
Un compartit. No, home, no, tu. Ah. Estàvem parlant de tu. Va.
Mira, vinga, va, home, va, aquí està. O sigui, està agafant aquest...
No, no, no és veritat, no és veritat.
No, no, hòstia, és bestial, eh? O sigui, un dia apareixer... Saps allò com una obra de la Agatha Christie? Apareixeré amb un ganivet aquí clavat al clatell.
Ala, vinga, jo sempre faig broma.
Vas amb uns fums per la redacció últimament?
Toma!
Però si tu em vas dir estrella ahir o no sé què. M'ho va dir ell, anant pel passadís.
Perquè em tens atemorit.
Oh, no és veritat.
Fer la pilota.
No és veritat, perquè a més som del mateix poble, tu i jo, pràcticament.
Puc sortir del pati de l'escola i en algun moment a tirar
sí, la cançoneta,
per la megafonia?
Sí.
Val.
Perdó.
Moltes gràcies. És que avui, mira, és que tinc molt bon record d'aquest grup, perquè va venir el seu líder a presentar una autobiografia molt dura sobre la seva vida, viscuda bàsicament en Noruega amb la seva parella. Està molt bé, que es diu Jorge Martí, el líder d'aquesta banda. De Valenciana, que es diu L'Habitació Roja. Avui posem aquesta cançó que es diu Febrero, i avui, efectivament, ja comença el febrer.
febrero, que tot just avui comença amb l'Habitació Roja despertant aquest dimecres, les 6:25.
El món a RAC 1.
Fins a 6:45, més notícies del dia. Ernest Maragall ha arrencat la precampanya per les eleccions municipals de Barcelona del maig, posant al mateix sac dos dels seus grans rivals, Xavier Trias i Ada Colau. El candidat d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de la Capital va fer ahir al vespre el seu primer gran acte, en què va carregar contra el govern de Colau, i també va acusar Trias de ser el responsable de l'arribada de l'alcaldessa al poder.
El llegat de Trias va ser Colau. El llegat de Colau és una Barcelona enfadada i dividida. La via Maragall aturarà el pèndol. La via Maragall és la de la ciutat Barcelona que sap on va. La de la ciutat referent al món que no deixa ningú enrere. Que compta amb tothom.
Un acte que va fer des de l'Auditori AXA i on van acompanyar, entre d'altres, el president Pere Aragonès, també líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i en què Maragall també va assegurar que, tot i que les enquestes no li somriguin, el govern solitari d'Esquerra a la Generalitat diu que li va a favor. I, mentrestant, una altra de les candidates, l'actual alcaldessa de Colau, s'ha mostrat molt crítica amb la decisió del que fins fa poc era el seu número 2 al govern, el socialista Jaume Collboni, d'abandonar justament el govern municipal. En una entrevista a Televisió Espanyola, Colau ho qualificava de falta de respecte.
Trucar 10 minuts abans de la filtració, diguem-ne que no és creïble, que em vulgués avisar no és creïble. D'un primer tinent d'alcalde que porta les àrees d'economia, de seguretat, de mobilitat, que em digui que pensa que ja no hi ha res a fer a la ciutat en aquest tema i que ell se'n va fer cafès i fotos pels barris per dedicar-se a la campanya amb llibertat, jo crec que això és una falta de respecte.
A banda, l'alcaldessa de Barcelona també va assegurar que avui votaria que no en un hipotètic referèndum d'independència perquè creu que no és viable, que cal centrar-se en altres prioritats després del que ha passat els darrers anys. Més qüestions. La ciutat de Tarragona supera el seu rècord històric de turistes amb 1,5 milió de pernoctacions. Mai tantes persones havien visitat Tarragona en un any. L'ocupació ha superat les xifres d'abans de la pandèmia gràcies, sobretot, a l'increment de places, als càmpings i l'ocupació més alta als hotels. Des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia. El volum de nits a càmpings i hotels de la ciutat de Tarragona durant tot l'any 2022 gairebé va doblar l'ocupació del 2021. S'han superat fins i tot les xifres de pernoctacions d'abans de la pandèmia. 1,5 milió de nits d'hotel i càmpings a la ciutat de Tarragona. Pau Ricomà és l'alcalde de Tarragona.
Això és molt important perquè mentre moltes poblacions i destinacions estan dient que s'estan acostant a les dades del 2019, Tarragona supera amb un 25%.
Els càmpings, les pernoctacions s'han doblat i els hotels han pujat un 45%. Gairebé la meitat dels turistes de Tarragona són ja internacionals. El 2023 serà per Tarragona l'any del cicloturisme.
I de Tarragona, el Garraf i el Baix Penedès, que reclamen la gratuïtat de la C32 pels veïns, que la fan servir dos cops al dia d'anada i tornada cap a la regió metropolitana de Barcelona. Agustí Serrat.
Alcaldes, agents econòmics i entitats han convocat una manifestació per diumenge perquè consideren que és un greuge discriminatori pel territori i diuen que n'estan tips. Faran una marxa lenta que portarà per lema "Mereixem una mobilitat digna i segura" a partir de les 5 de la tarda. Sortiran des de l'aparcament de la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú i recorreran la C32 fins a Sitges. Els municipis que reclamen la gratuïtat de la C32 són Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Canyelles, Olivella, Calafell i Cunit. Els alcaldes diuen que volen rebre el mateix tracte que altres territoris que tenen la gratuïtat, com és el cas del túnel del Cadí pels veïns del Berguedà, l'Alt Urgell i la Cerdanya, per exemple.
I posem una mica de música perquè el Festival Cruïlla sortirà de Barcelona i prepara una edició rural a la Terra Alta, amb, entre d'altres, els Amics de les Arts. També hi seran M. Clan, La Fúmiga, Damaris Gelabert o Miqui Puig el 22 i 23 d'abril. Les entrades ja estan a la venda.
Si la vius a poc, si te'n marxem d'oreda, si te'n marxem d'oreda.
Bon dia i bona hora. En punt són 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí. Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Salut i metges de Catalunya han arribat a un acord in extremis aquesta nit passada per desconvocar la vaga de metges.
Finalment, per tant, no hi haurà aturades ni avui, ni demà, ni divendres. El pacte no recull mesures, però el departament es compromet a introduir canvis urgents per descarregar de feina els metges.
L'independentisme i els partits espanyols fan lectures contraposades del pronunciament de la justícia europea sobre les euroordres.
El tribunal ha tombat els arguments de Bèlgica per no extradir Lluís Puig, però també permet que els estats membres ho deneguin si s'acredita que es persegueix algú per ser part d'un grup identificable. Carles Puigdemont creu que això complica les extradicions, però el govern espanyol diu al contrari.
La Generalitat demana explicacions al Ministeri d'Interior pel segon policia espanyol infiltrat a l'independentisme.
És el cas que va destapar la directa. El conseller Joan Ignasi Elena ha enviat una carta al ministre Fernando Grande Marlaska perquè aclareixi qui va donar l'ordre. Mentrestant, 5 dones s'han denunciat a la gent per abusos sexuals quan estava infiltrat.
Atenció, usuaris dels patinets elèctrics, a partir d'avui no se'n poden pujar al transport públic.
La prohibició s'allargarà durant mig any mentre s'elabora una regulació específica per a aquests vehicles. La multa serà de 200 euros. Les bicicletes elèctriques sí que es podran seguir pujant.
El Barça i l'Espanyol han tancat aquesta nit al mercat de fitxatges amb dos moviments a última hora.
El Barça ha traspassat Héctor Bellerín a l'Sporting de Portugal per 1 milió d'euros, malgrat que la gran notícia és la inscripció de Gavi. En canvi, l'Espanyol ha fet oficial el porter Fernando Pacheco a quarts d'una de la matinada. A banda, també ha incorporat José Grajera i Denis Suárez. A Girona no s'ha mogut ni una fulla i el Chelsea ha fet el fitxatge més car de la història de la Premier, 121 milions d'euros per l'argentí Enzo Fernández.
El govern espanyol apujarà el salari mínim dels 1.000 als 1.080 euros mensuals.
Això en 14 pagues, és un increment del 8% que s'aplicarà de manera retroactiva des de l'1 de gener i que s'ha tancat amb els sindicats però no amb la patronal.
La consellera de Cultura qüestiona l'acomiadament de Manel Vidal del Zona Franca de TV3.
Natàlia Garriga assegurava ahir a RAC1 que s'hauria d'haver preservat la llibertat d'expressió, això mentre la CUP demana la dimissió del director de TV3, si fiques a qui acusa de censurar la televisió pública.
L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona crea uns medicaments amb aparença de caramels.
Estan pensats per fer la vida més fàcil als nens que s'han de medicar diàriament. Estan fets amb impressores 3D que permeten personalitzar la dosi, el gust, l'olor, el color i la textura.
I ja coneixem els primers classificats per la final del Benidorm Fest.
Jurat i públic van coincidir a valorar Agonei com el millor de la nit. A banda, també van passar Alice Wonder, Fusanocta i Megara. La catalana Sharon va quedar fora.
Demà, la segona semifinal per, en aquest cas, designar el representant de Televisió Espanyola a Eurovisió. Resta dels esports, parlem també del partit que juga avui al Barça, al Camp del Betis, serà a les 9 de la nit, Albert.
I en directe a RAC1 és el partit endarrerit per la Supercopa d'Espanya. Si el Barça guanya, es col·locarà provisionalment a 8 punts del Madrid. Xavi recupera Robert Lewandowski i Ferran Torres, que tornen de sanció.
Titulars d'aquest dimecres, en què fem també un cop d'ull al temps. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Una jornada en què no esperem grans canvis.
No, continuarà tot igual que ahir, ara mateix amb algunes boires que s'han format cap al Pla de Bages, al Pla de Lleida, també cap l'interior de les comarques de Girona, la Vall de l'Ebre, i es desfaran a partir del migdia, i a la resta ja començarem el dia amb el cel ben serè, i de fet el sol tornarà a ser el gran protagonista de la jornada. Les temperatures, si fa o no fa com les d'ahir, amb fred ara mateix i amb un migdia més agradable, amb màximes que es mouran entre els 12 i els 16 graus, i el vent de tramuntana que encara es mantindrà avui cap a l'Alt Empordà.
Passem també les temperatures a aquesta hora, Mònica.
Doncs mira, ara mateix 7 graus a Barcelona, Tarragona i també a Reus, 3 sota 0 a Lleida, 1 grau a Girona, 2 a Berga i 1 a Arbúcies.
I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora del matí, informació que acaba de traslladar a Renfe, nou matí de complicacions, avui a la línia R4 de Rodalies, per un problema en el subministrament elèctric d'Adif. Es circula en via única entre Terrassa i Sabadell. Això, de moment, ja fa que els trens de la R4, per tant, els que baixen de Manresa, Terrassa i Sabadell cap a Barcelona, circulin amb uns 30 minuts de retard. Sis del matí, 34 minuts.
El món a RAC 1.
D'un matí en què despertem amb l'acord entre el Departament de Salut i el Sindicat Metges de Catalunya, per tant, avui, demà i divendres no hi haurà finalment vaga de metges. El Departament de Salut i el Sindicat Metges de Catalunya, que han assolit aquest acord ja entrada la nit, desconvoquen totes les protestes previstes per aquesta setmana, però de moment no hi ha pas mesures concretes. I és que Salut s'ha compromès a introduir canvis urgents per descarregar la feina dels metges, però no s'ha entrat al detall. En tot cas, des de Metges de Catalunya donen un vot de confiança al govern després de les negociacions, trobades que han tingut els darrers dies. El secretari general del sindicat, Xavier Llaunart, creu doncs, que cal donar aquest vot de confiança, mentre el conseller de Salut, Manel Balcells, ha reconegut el malestar justificat del sector mèdic.
Considerem que les mesures que el Departament de Salut ens ha proposat generen prou confiança com perquè Metges de Catalunya avui hagi desconvocat la vaga que estava prevista per als dies 1, 2 i 3 de febrer.
Hem llegit bé la vaga de metges i metgesses, hem llegit bé el malestar que hi ha en el sector i aquest conjunt de mesures urgents del Pla d'Accessibilitat ha permès la desconvocatòria de la vaga.
Un acord que, ho dèiem, ha arribat ben tard, ja de nit, després d'una jornada maratoniana d'unes 10 hores de reunió entre totes dues parts, la Iaga Colomer.
No hi haurà vagues, però sí moltes reunions més. El Departament de Salut i Metges de Catalunya han acordat crear immediatament una taula de treball per tractar totes les reformes que s'han de fer al sistema i serà el sindicat, el CatSalut i també el Col·legi de Metges i per ara es reuniran cada 15 dies i mentrestant no hi ha resultats d'aquesta taula. Salut sí que aprovarà un paquet de mesures urgents per rebaixar la sobrecàrrega assistencial. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, diu que serà molt a curt termini.
En principi, com podeu imaginar, ha estat una negociació exprés i, per tant, en 6 reunions aquest nivell de concreció no era factible, però sí que ens hem, el compromís del conseller i del departament és d'acabar-ho de lligar en les primeres reunions que tinguem i aplicar-ho de la forma més ràpida possible.
I pel que fa a l'altra gran reivindicació, la de l'augment salarial, finalment es negociarà, on deia Salut des del principi, a les meses amb l'ICS i la patronal.
Són 6:45. L'independentisme i els partits espanyols fan lectures contraposades del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre les euroordres contra els polítics exiliats a Bèlgica. El Tribunal, d'una banda, ha donat la raó a Pablo Llarena i tomba els arguments d'aquest estat per no extradir Lluís Puig a Espanya. Això deixa via lliure al jutge del Suprem per reactivar les euroordres contra els independentistes exiliats, però a la vegada el Tribunal Europeu deixa oberta una escletxa perquè els estats membres no els lliurin a la justícia espanyola, si ho argumenten. Ho podran denegar si s'acredita que se'ls està perseguint perquè formen part d'un grup objectivament identificable. Per aquestes paraules, Carles Puigdemont considera que amb aquest pronunciament les extradicions queden embarrancades.
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea deixa les extradicions en via morta. Posa condicions, a més, a la presentació de noves euroordres, que a la pràctica les fan inviables.
En canvi, la portaveu de la Moncloa, Isabel Rodríguez, creu que el Tribunal de Luxemburg ha donat la raó a la justícia espanyola.
Lo que avala es el ordenamiento jurídico español y lo que parece traducir este hecho es que se va a facilitar que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española, como en tantas ocasiones ha reiterado su necesidad también el gobierno de España.
I l'actor interpel·lat principalment per aquest pronunciament, que és el Tribunal Suprem, diu que està satisfet amb la decisió de la justícia europea. Tot i això, no mourà peça fins que estudiï bé la sentència i es resolguin altres qüestions pendents, com ara la immunitat. Per tant, creuen que queda acreditada la seva posició, però aniria per llarg una possible nova petició d'extradició per Lluís Puig, que era per qui es feia aquesta consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i d'altra banda, per la resta d'exiliats a Bèlgica, per Carles Puigdemont, per Toni Comín i per Clara Ponsatí. La posició del Suprem, en aquest cas, la comentaba al presidente en funciones del tribunal, es Francisco Marín.
El sentimiento que hay en el Tribunal Supremo es de satisfacción ante la decisión del Tribunal de Justicia. Yo creo que el Tribunal de Justicia responde a la cuestión que se le ha planteado, estableciendo como regla que los tribunales del Estado que reciben la orden no pueden entrar a analizar la competencia del tribunal que envía la orden.
Aquestes són les interpretacions que fan les parts afectades, però entrem als budells, al peu de la lletra. Què diu aquesta lletra petita del posicionament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea? És una sentència que, com ja ens havien avisat, no és ni blanc ni negre, sinó que està plena de matisos. Benet Iñigo.
3 punts per Llarena. El primer, sí que pot enviar una nova euroordre per reclamar els polítics catalans. El segon, que Bèlgica no havia d'entrar a valorar si el Suprem és el competent per reclamar-los. I el tercer, que s'ha d'acreditar que el sistema de justícia espanyol té dèficits per negar l'euroordre. Però el TJUE també avisa que darrere de tots aquests gols hi ha VAR. Els afectats no hauran de demostrar que tot el sistema espanyol té mancances. N'hi ha prou que formin part d'una minoria o d'un col·lectiu que es pugui acreditar que estan discriminats. I la sentència també indica com es pot demostrar això. Un dels elements són informes dels grups de treball de Nacions Unides que Llarena posava en dubte. Un altre, informes del Consell d'Europa, i ja n'hi ha algun. I també influirà si hi ha una sentència del Tribunal de Drets Humans que té pendent, recordem, els recursos contra la sentència del procés. I per acabar, si la justícia belga creu que, efectivament, els independentistes estan en aquesta situació, llavors sí, pot entrar a valorar si el Suprem és el competent. El TJUE, doncs, autoritza una nova partida i indica a les defenses quines cartes ha de jugar.
Per tot i els matisos, ho dèiem, el Suprem considera que la justícia europea dona la raó a Pablo Llarena i que la resolució demostra que Espanya ha fet bé la feina, tot i les clatellades que ha rebut i les negatives a les entregues. El president del Suprem en va parlar ahir al vespre, ho feia justament des de Barcelona, l'acte dels despatxos judicials que es va fer a la capital, presidit pel rei espanyol, per Felip VI, i en bona part de la cúpula judicial de l'Estat, Marc Poyato.
El Suprem està satisfet amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La lectura que en fa l'alt tribunal és que la decisió dona suport a Pablo Llarena i que pica el crustó a la justícia belga perquè qüestiona els tribunals espanyols i posa en dubte la seva competència. A més, el Suprem diu que la resolució deixa clar que la justícia espanyola no ha fet errades sistèmiques ni té deficiències estructurals que posin en risc el fet que els encausats tinguin un procés equitatiu. Ara bé, el president en funcions del Suprem, Francisco Marín, no vol dir què farà el tribunal a partir d'ara. Afirma que això és feina de l'instructor, de Llarena.
La independencia també se respeta dentro del propio Tribunal Supremo y eso es muy importante que ustedes lo comprendan y se den cuenta de que eso debe ser así. Yo no le puedo dar ninguna orden ni ninguna instrucción a l'instructor ni a la sala segunda.
Per cert, Pablo Llarena no hi era i a l'acte d'entrega dels despatxos judicials, tot i que hi acostumen a cada any. Qui sí que hi va assistir és el president de la Sala Penal del Suprem i també president del Tribunal del Procés, Manuel Marchena, que és l'encarregat de refer la sentència del procés adaptant-la al nou Codi Penal.
Per la seva banda, Carles Puigdemont, Lluís Puig i els seus advocats ja treballen en les properes passes en com evolucionarà tot plegat. Creuen que la sentència deixa les euroordres en via morta i en el cas de Puig dona per fet que Llarena cursarà una nova euroordre contra ell més tard o més d'hora. Amb detalls, eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. Sensació que si Puigdemont, Comín, Ponsatí i Lluís Puig haguessin sabut el resultat del partit abans de jugar-lo, l'haurien firmat. Creuen que l'escletxa que ahir va obrir Luxemburg ha deixat la porta oberta que Bèlgica torni a denegar noves euroordres. Puigdemont va destacar el fet inusual que la sentència incorpori tants matisos respecte de l'opinió de l'advocat general i fins i tot deia que amb el text la seva tornada a Catalunya és més a prop.
Avui la sentència no li ha donat la raó a l'advocat general. Des del primer que vaig arribant aquí, jo valoro l'escenari de tornar lliure, però no de tornar a entregar-me ni a rendir-me. Jo sempre he treballat per això i avui estem més a prop.
Lluís Puig, que no té cap causa judicial pendent, creu que Pablo Llarena cursarà contra ell una nova euroordre, però confia que la justícia belga torni a rebutjar-la. Ho va explicar el món a RAC1.
Queda validat que la sentència en el Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les denegués la meva extradició. Dues, hi ha més arguments per continuar no fent el retorn meu cap a Espanya, diguem-ne, no? I tot això, encara més a més, també podria demostrar al tribunal belga que no hi ha malversació, carregats de raons, presentar-me al tribunal de Brussel·les i afrontar una quarta petició.
Tots quatre van dir que poden demostrar que hi ha errors sistèmics a la justícia espanyola i que podran explicar també, com diu la sentència en un dels arguments per rebutjar ordres de detenció, que hi ha una causa de persecució política contra l'independentisme que seria l'equivalent al grup identificat de persones que mencionava el text.
I precisament la Generalitat creu que els exiliats es podran agafar aquesta excepció que ha deixat oberta el TJUE per rebutjar les euroordres, Agustí.
Sí, la portaveu Patricia Plaza creu que l'independentisme encaixa en aquesta definició de grup objectivament identificable.
Afirma que les euroordres es poden denegar si hi ha una vulneració de drets fonamentals a un grup identificable de persones i, per tant, obre la porta al reconeixement del que el govern sempre ha defensat, que és una causa general contra el moviment independentista.
Per la seva banda, la CUP assegura que les escletxes que deixa el tribunal per rebutjar l'extradició són del tot aplicables a l'independentisme i també n'ha parlat són els comuns. Creuen que més enllà del que diguin els tribunals s'ha d'afrontar el problema polític i fer canvis com la reforma del delicte de sedició.
Són Són 7:15. La Generalitat exigeix explicacions al Ministeri d'Interior pel segon cas d'un agent de policia espanyol infiltrat al moviment independentista que va destapar dilluns la directa. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha enviat una carta al ministre Fernando Grande Marlaska demanant-li respostes urgents.
Elena vol que li aclareixi qui va donar l'ordre, si va haver una autorització judicial i amb quina finalitat es va ordenar. A més, també li pregunta quin tipus d'informació s'esperava obtenir i si aquestes pràctiques són habituals. El conseller acaba dient que els fets són molt preocupants i que no són acceptables en una democràcia.
I el cas té una altra derivada, i és la querella que han presentat 5 de les dones que aquest agent va utilitzar per infiltrar-se en aquests moviments socials independentistes a Barcelona fins fa només 3 mesos. Les denunciants l'acusen d'abusos sexuals i li atribueixen també delictes de tortures, descobriment de secrets i contra els drets civils. El policia hauria mantingut una relació amb aquestes dones amb la finalitat d'obtenir informació política.
Tal com va explicar el digital La Directa, la gent hauria fet de talp en moviments socials independentistes entre el 2020 i el 2022 i durant aquesta època va mantenir relacions amb dones activistes gràcies a les quals es va introduir en aquests col·lectius. La defensa de les dones considera que la gent ha atemptat contra la seva dignitat i els ha provocat un impacte psicosocial greu.
Tot això en un matí que desperta de nou amb retards a la xarxa de Rodalies, avui situats a la línia R4 i en concret al Vallès. I és per una avaria, una incidència al sistema d'electrificació de la línia R4 entre Sabadell i Terrassa. Fa que a hores d'ara els trens d'aquesta línia R4 del Bages al Vallès cap a Barcelona circulin aproximadament amb retards de 30 minuts i es queden de circular limitats per via única entre Sabadell i Terrassa. No deixem de parlar del transport públic perquè també des d'aquest matí està prohibit pujar patinets elèctrics als transports públics. La mesura entra en vigor a tots aquells sota el paraigua de l'ATM, per tant, en tots aquells on es pot viatjar amb els bitllets integrats arreu de Catalunya. La prohibició s'allargarà durant mig any mentre l'autoritat del transport elabora una regulació específica per a aquests vehicles. Incomplir la normativa, aquesta prohibició durant 6 mesos dels patinets comportarà una multa de 200 euros.
La mesura arriba arran de l'explosió i incendi d'un patinet elèctric a l'interior d'un tren dels ferrocarrils i que, de fet, va provocar diversos ferits. A partir d'avui no es podrà dur ni patinet elèctric ni tampoc monocicle elèctric, que és el vehicle de mobilitat personal d'una roda, a Rodalies, ferrocarrils, busos interurbans i metropolità, al metro i al tram. Tant de dia com de nit sí que es podrà entrar, però a dins dels busos que facin serveis de transport escolar o bé serveis particulars. Qui s'escapa de la prohibició són les bicicletes elèctriques, que podran accedir al transport públic tal com ho han fet fins ara. Segons l'autoritat del transport metropolità, els primers dies es prioritzarà explicar la mesura abans de sancionar.
I és un altre dels titulars de les últimes hores. El govern espanyol apujarà el salari mínim dels 1.000 als 1.080 euros mensuals en 14 pagues i ho farà de manera retroactiva a l'1 de gener. L'increment és d'un 8%.
Pedro Sánchez va anunciar ahir al Senat que s'ha tancat un pacte amb els sindicats, però que la patronal se'n desmarca. El president espanyol retreia a les empreses privades que siguin responsables de la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors.
Parte de la responsabilidad, hay que decirlo sin tapujos, la tiene también el sector privado. En concreto, algunas grandes empresas que aumentan sus beneficios año tras año, que pagan bonus millonarios a sus ejecutivos, pero que no suben ni un céntimo el salario a sus empleados.
El salari mínim era de 736 euros al mes en l'últim any de govern de Mariano Rajoy. Per tant, l'increment des del 2018 ha estat del 47%.
I aquest augment del salari mínim, que ha estat un dels temes damunt la taula del govern espanyol les últimes hores, un altre que continua és el desacord entre la part socialista i la d'Unides Podem sobre com resoldre la rebaixa de condemnes a agressors sexuals amb l'aplicació de la llei del només sí és sí. El que està clar és que tots dos partits han enterrat la destral de guerra a les últimes hores. Pedro Sánchez i Yolanda Díaz han alçat la veu a favor de la unitat. La vicepresidenta segona del govern espanyol i d'Unides Podem era molt clara. Diu que el govern de coalició no acabarà en trencadissa.
Estamos trabajando en el seno de gobierno para alcanzar un acuerdo y estoy segura que lo vamos a alcanzar. Eso sí, preservando el consentimiento y preservando, por tanto, el convenio de Estambul. Permítanme recordarles que voy a cuidar siempre la coalición de gobierno y ahí siempre me van a encontrar.
Tot plegat després que ahir la llei del només sí és sí protagonitzés el cara a cara al Senat entre Sánchez i Albert Núñez Feijóo, líder del PP, retreia la Moncloa que a hores d'ara encara no hagi desencallat la reforma del text. Per això el president espanyol admet errors i es compromet a trobar-hi una sortida aviat. Des de Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Els retrets entre Sánchez i Feijóo van pujar de to quan el líder dels populars va utilitzar la llei del només sí és sí per atacar el govern espanyol. Feijóo considera que la Moncloa és una pedra a la sabata del feminisme. Li demana una rectificació urgent.
És el resultado de su insensibilidad y de su irrelevancia como presidente. Pues todos los gobiernos de España han supuesto avances para la mujer. Usted, todo su gobierno, pasará la historia por ser el primero que dio un paso atrás en la justa lucha del feminismo.
Sánchez en aquest tema evitava entrar el cos a cos amb Feijóo i després d'acceptar que la llei tenia defectes va demanar responsabilitat a la resta de partits.
Se trata de una cuestión que no refleja la voluntad ni del Ejecutivo ni tampoco de los 8 grupos parlamentarios que aprobamos esta ley. Esos efectos indeseados, por supuesto, los vamos a corregir, pero sobran los insultos y los improperios en un asunto tan delicado. Creo que no se puede discutir nuestro compromiso feminista ni en defensa de los derechos y las libertades de las mujeres.
Pedro Sánchez, de fet, considera que les mesures econòmiques aprovades pel seu govern per combatre justament la precarietat dels espanyols demostren el seu compromís amb els drets de les dones.
I mentre continua el debat, l'onada d'agressions sexuals denunciades no s'atura. Els Mossos d'Esquadra han detingut ara dos joves per un cas que hauria passat dissabte, a la matinada a la zona d'oci nocturn de Mataró, dos nois que van assaltar una jove a l'exterior de la discoteca Coco, al polígon del Pla d'en Boet de la capital del Maresme. Són les 6:51, fem una pausa i repassem els esports.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa i ara fins al 6 de febrer aprofita aquest lot estalvi de productes de la nostra marca Bonpreu. Detergent líquid Marsella, suavitzant concentrat clàssic, netejador de terres i sabó de rentaplats ultraconcentrat de la marca Bonpreu per només 5,95 euros. T'estalvies 1,99 cèntims. Aprofita l'oferta. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Tot ok. Tens una salut de ferro, Miquel.
Gràcies, doctor. Desconnecto, que tinc una reunió de feina.
A Orange reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és la salut. Per això t'oferim Orange Salut amb Mafre. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
Vols muntar panells fotovoltaics i l'amiant de la teva coberta t'impedeix? A SM Savall som líders en la retirada d'amiant i substitució de cobertes. SM Savall, per una indústria més sostenible. Davant de l'amiant, el millor assessorament. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraamiant.com.
Comença 2023 viatjant amb tren d'alta velocitat. Arriben les fletxes vermelles d'Irio. 1 milió de bitllets flexibles a 18 euros per totes les seves destinacions. Troba les teves fletxes vermelles a la teva agència de viatges al Cort Inglés i viatja tantes vegades com vulguis aquest 2023. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 5 de febrer. Consulta les condicions a Viatges al Cort Inglés.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
20, 21, 30, 41 i 43. I els sols, el 10 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix el dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Món a RAC 1.
7 minuts i les 7.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Temps pels esports i aquesta hora, sens dubte, protagonisme pel mercat d'hivern de fitxatges que ha baixat la persiana fa menys de 7 hores, a mitjanit, i ho ha fet amb el Barça traspassant Héctor Bellerín i inscrivint a Gavi, i amb l'Espanyol fitxant un porter a última hora. Mentrestant, el Girona no s'ha mogut aquest darrer dia de mercat, igual que el Real Madrid. En canvi, la notícia ha estat a Anglaterra, on s'ha fet el fitxatge més car de la història de la Lliga Anglesa, de la Premier. Però anem a pams. Albert, comencem pels tres equips catalans de primera.
Sí, i ho fem parlant del Barça, perquè Héctor Bellerín se'n va a l'Sporting de Portugal per 1 milió d'euros en un traspàs que s'ha fet oficial a 11:45 de la nit. Però més enllà d'això, el gran moviment en les últimes hores al Camp Nou ha sigut la inscripció de Gavi gràcies a una cautelar amb què la justícia li ha donat la raó provisionalment a Joan Laporta en la seva pica baralla amb Javier Tebas pel fair play financer.
En té tots els detalls la Marta Ramon. Bon dia.
Bon dia, Gavi, ja és jugador del primer equip a tots els efectes gràcies a l'enginy judicial del Barça, que ha utilitzat una clàusula del contracte del migcampista al seu favor. Si Gavi no era inscrit aquesta passada mitjanit a la primera plantilla, el seu contracte es convertia en paper mullat i, per tant, era lliure per marxar el 30 de juny al club que volgués. De moment, Gavi lluirà el dorsal 6. L'altra carpeta, la de l'encaix del nou contracte d'Araujo, queda pendent fins l'estiu. Amb un desenllaç sense sorpreses, el mercat d'hivern s'ha tancat sense cap incorporació, però certificat ficant una nova sortida, la de Bellerín a l'Sporting de Portugal, a canvi d'1 milió d'euros i el percentatge d'una futura venda. El català signa fins a final de temporada amb opció 2 més.
Barça, saltem a l'Espanyol. El club blanquiblau s'ha gastat 11 milions d'euros en aquest mercat d'hivern, que ha seguit fins última hora. El Joan Camí, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol va tancar el mercat de fitxatges amb l'arribada de Denis Suárez, José Grajera i Fernando Pacheco. Denis arriba cedit fins a final de temporada i l'Espanyol ha pagat 200.000 euros per incorporar-lo i en pagarà 200.000 més en cas de permanència a primera divisió. Pel que fa a Grajera, el club ha pagat 2,8 milions pel 70% dels drets del jugador. L'arribada de Pacheco es va confirmar a 3:15 de la nit, després que l'Espanyol i l'Almeria negociessin l'arribada del porter fins un minut abans del tancament del mercat. Signa fins al 2026 i l'Espanyol pagarà 2,2 milions d'euros.
I de l'Espanyol saltem al Girona, on ahir no es va moure ni una fulla. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia. No hi va haver moviments per diversos motius. Per començar, perquè el gran esforç ja es va fer a l'estiu. Per continuar, perquè durant la resta del gener ja es van fitxar el davanter Tsigankov, un internacional ucraïnès per qui es van pagar 5 milions i en que hi ha moltes esperances dipositades, i el central Callens. I per acabar, perquè Quique Cárcel i Mitchell no volen fitxar per fitxar. El capítol de baixes, 3 sessions, les de Terrats, Ureña i Manu Vallejo, i una rescissió, la de Samu. Això sí, queda una fitxa disponible i no es pot descartar que arribi un agent lliure sense equip a dia d'avui. Pels grans moviments, com el futur d'Arnau Martínez, per exemple, caldrà esperar a l'estiu.
I encara del Mercató, parlem d'altres moviments en altres equips, espanyols o anglesos.
Sí, sobretot pel que fa a Anglaterra, ens hem d'aturar un moment perquè el Chelsea ha fet esclatar el mercat fitxant l'argentí Enzo Fernández per 121 milions d'euros. És el fitxatge més car de la història de la Premier League. I tot això el dia en què el Barça recupera el partit pendent que té de Lliga al camp del Betis a les 9 de la nit, en directe des d'una hora abans a RAC1. També destacar que a la Copa del Rei ja tenim els horaris a les semifinals entre el Barça i el Madrid. L'anada serà el dijous 2 de març a les 9 de la nit al Bernabéu, mentre que la tornada serà el dimecres 5 d'abril a les 10 de la nit al Camp Nou. I en bàsquet, victòries del Barça a l'Eurolliga masculina i de l'Uni Girona a l'Eurolliga femenina.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
2:30 i les 7, la recomanació de la Gemma Herrero.
Siguiendo la máxima de adueñarse del relato, se acaba de estrenar un documental sobre Pamela Anderson en el que es ella la que cuenta su historia, y no una serie como Pam and Tony, que volvió a dolerle. El icono sexual de los 90, la vigilante de la playa, la chica Playboy, la de la cinta de vídeo con su entonces marido Tommy Lee, relata también cómo sufrió una agresión sexual a los 12 años, que no contó a nadie, su primer viaje a Los Ángeles cuando tenía 22 y lo que supuso para ella posar desnuda. Es un manual también de la tolerancia y la normalización de la violencia machista, incluidos los medios de comunicación y la justicia. Los famosos presentadores que no dejaron de preguntarle por sus pechos. Mis tetas trabajan y yo voy de acompañante, llega a decir. Y cuando se filtró el vídeo íntimo y fue a juicio, la humillaron. Una mujer que posa desnuda no tenía derecho a la intimidad. Pamela, una historia de amor, está en Netflix.
Gràcies, Gemma, i el diàling.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Amb el Ramon Bartolí, bon dia, Ramon.
Bon dia, Nil. A RAC+1 es cola una falca publicitària quan no tocava.
Rival
del Baxi Manresa en el top 16 de la Champions.
Pues serà rival, una de les sensacions de la temporada.
Envía las patatas con un 30% de descuento por solo 3,69 la malla de 5 kilos. Día, paga menos.
Però que se m'ha engegat alguna cosa que no s'havia engegat ara, eh?
Muy mal, muy mal, muy mal.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
A Hyundai et portem del cotxe més venut d'Espanya a la tecnologia més innovadora, amb motors híbrids lleugers, híbrids o híbrids endollables. Per això, ara tens un Hyundai Tucson per 340 euros al mes, amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.